Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Arriba el juliol, s'han acabat les classes, apreta la calor i molta gent ho aprofita per a fer vacances. Tant si sou dels que fareu vacances com si no, arriba el magazín de turisme de Ràdio Balaguer i la propera hora us portarem propostes per gaudir del turisme quilòmetre zero aquí, al Fent Ruta. Benvinguts.
Benvinguts a un Fent Ruta que començarà anant fins a Algerri, perquè en aquest municipi i a la vora del riu Noguera-Ribagorçana hi ha unes vinyes que estan a punt d'acollir una proposta molt singular. És el Festival La Gravera. Tastos, música, food trucks, fins i tot dormir amb la modalitat glamping. I sobretot, moltes ganes de festa són els principals ingredients de la segona edició d'un festival que es fa entre vinyes i ben a la vora de casa. Ens ho explicarà el Gabriel Gurt, responsable d'enoturisme del celler La Gravera.
I tot seguit descobrirem una proposta que uneix nou torres o campanars de Ponent, que han creat un passaport per visitar aquestes talaies icòniques. És el projecte Fars de Ponent, que s'ha presentat aquest juny i que uneix, entre d'altres, el campanar de l'església de Sant Miquel d'Os de Balaguer, el campanar de la Sau Vella de Lleida, el Pinal d'Almenara, Agramunt o l'església de Santa Maria d'aquí de Balaguer. Per això hem convidat als estudis de la ràdio el Pep Borrell, el tècnic del Museu de Balaguer, que ha liderat a Balaguer aquest projecte.
I després connectarem fins a Àger per parlar amb l'Albert Carbó. Ell és un dels dos directors del FICDE, el Festival Internacional de Cinema d'Àger, que es durà a terme del 13 al 16 de juliol. Projeccions de films i curtmetratges d'autor i independents, música en directe, sopars populars, cuina de cinema i fins i tot un film on hi han participat joves d'alguns centres educatius de Balaguer són algunes de les propostes d'aquest nou festival que s'acabarà, com no, amb la catifa vermella i la gala de clausura.
Ja ho veieu, un juliol que arriba amb moltes novetats i també amb una agenda plena de propostes. Al Trau el nas per la finestra parlarem de la Transegre, del Festival de Juliols de Música i Poesia, del Festival Entre Rius de Térmens o del Cota Zero, que un any més acull el Castell Formós de Balaguer. I també del primer Festival Verd que se celebrarà a Valdomà en commemoració del primer aniversari de l'incendi forestal de l'any passat a la Coma de Mià.
Ens presentem l'equip que fem possible tot això. La Maribel Pedrol i qui us parla, el Jaume Marvà, als guions i la locució. I aquesta vegada amb l'Oriol tot sol als controls tècnics. Aprofitem per saludar el Mingo, que ens deu escoltar des de les seues vacances. Recordeu que el Fent Ruta s'emet el rader dijous de mes, amb redifusió el següent diumenge a les 9 del matí i la següent setmana, el dilluns, a les 8 del vespre. I que també el podeu recuperar al portal web de Ràdio Balaguer i a totes les plataformes de podcast, com són Google Podcast, Apple Podcast o Spotify, entre d'altres.
Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Comencem i ho fem anant fins al Gerri. Endavant, Jaume.
Fem ruta.
I comencem el Fent Ruta avui anant fins a la zona més occidental de la comarca, de fet, a la zona més noguerenca de la comarca, és la zona que dona nom a la comarca, de fet, que és la zona del Gerri i del Farràs. I per què? Perquè ho hem explicat moltes vegades aquí al Fent Ruta, som una comarca líder en enoturisme, tenim moltíssims cellers a tota la comarca, i un d'aquests cellers és la Gravera. I la Gravera, la setmana vinent, el dissabte de la Transegre, ens han organitzat el Festival La Gravera. Ens ho explicaran. I per això li hem demanat a la gent de la Gravera que vinguessin i tenim aquí el Gabriel Gurt, que ell és el responsable de enoturisme del celler La Gravera. Gabriel, bon dia.
Hola, bona hora.
Gràcies per agafar els micròfons a tu. Gràcies per agafar els micròfons de Ràdio Balaguer, del Fent Ruta. Veig que hi ha un retard d'un segon, me sembla, o sigui, quan jo parlo al cap d'un segon et sento tu, eh? Bueno, d'entrada, què és això de La Gravera? A veure, explica'ns.
Doncs, bueno, intentaré fer un resum de lo que és La Gravera, però La Gravera és un projecte vitivinícola que neix el 2006... I com bé indica el nom del celler, no? Neix d'una antiga gravera que era propietat de l'empresa de construcció d'obra pública Arnó, que es troba aquí al Farràs. I bueno, tenien aquesta finca, que està al costat del riu Noguera-Ribagorçana, no? I quan arriben a Rocamara, que ja no poden extreure més material, pues, tenen l'obligació de recuperar aquest espai i tenen la idea, pues, molt interessant, de plantar-hi vinya. Per què planten vinya? Planten vinya principalment perquè descobreixen que des de d'on hi ha ubicada la finca fins a dalt al poble del Gerri, perquè estem al terme municipal del Gerri, tot allò antigament es deia el Pla de les Vinyes. Per tant, tenia sentit recuperar el cultiu de la vinya en aquella zona, d'acord? I és quan ja s'ha encetat un projecte vitivinícola amb certificació ecològica i més tard, més endavant, cap al 2011-2012, ja iniciem el que seria la certificació de la biodinàmica, que és una de les coses que ens fa diferents a nosaltres, no? L'agricultura biodinàmica amb la qual treballem les nostres vinyes i els nostres vins.
Explica'ns això del biodinàmic, pels que no en sabem gens d'això de biodinàmic, perquè, clar, suposo que deu haver diferents nivells de vi ecològic i això ja és un pas més enllà, no? Que em sembla que poseu coses a sota terra i fiqueu com productes. Jo tinc entès que hi poseu algunes matèries al subsol per generar la terra o com va això?
Sí, mira, t'explico. A diferència de l'agricultura ecològica, l'agricultura biodinàmica es basa més en la part del sol, no? La part de la terra, no? La part, diguem-ne, l'agricultura ecològica es basa més en la part aèria, el que es veu, en canvi, l'agricultura biodinàmica es basa més en la part de la terra, no? Del terroir, no? L'objectiu de la biodinàmica, que va néixer a principis del segle XX per un senyor que es deia Rudolf Steiner, que és, bueno, era matemàtic, filòsof i veia moltes coses. L'objectiu de la biodinàmica és regenerar els sòls, vale? Regenerar els sòls que estan empobrits o estan morts. Vale? De fet, la gravera és un clar exemple d'això perquè era una zona inerta, no hi havia vida, i plantem una vinya i comencem a treballar d'aquesta manera per tal de regenerar aquests sòls i crear una coberta vegetal molt rica en microbiologia, molt necessària perquè la planta, en aquest cas la vinya, no? S'autosostingui i pugui continuar el seu cicle de vida, no? De forma totalment independent de l'acció de l'home, no?
Molt bé.
Vale, llavors nosaltres, els que treballem a la gravera o els que treballen al camp a la gravera, no? El que ens dediquem és a ser mers observadors d'això, no? És a dir, al final el que fem és intentar intervindre al mínim i intentar que això es mantingui com un cicle tancat, no?
Molt bé. Escolta, Gabriel, has explicat que la primera de les vinyes que vau plantar des de la gravera és una antiga gravera que hi ha al terme del Gerri, que hi ha a tocant del riu Noguera Ribagorçana, però em sembla que en teniu més, no?, de vinyes, fins i tot teniu vinyes ancestrals.
Sí, actualment, a dia d'avui, tenim 5 finques diferents, vale? I una de les més curioses que tenim, o més interessants que tenim, és la finca del vinyet que es troba a Castelló de Farfanya, vale? Una finca que es troba a dalt, és a dir, a la zona de la Serra Llarga, de 1,4 hectàrees, és a dir, una finca molt petita, una finca que trobem un total de 24 varietats de raïm diferent, en el qual nosaltres són varietats ancestrals o històrics, vale? I d'aquestes 24 varietats n'hi ha 3 que no tenen ni nom, és a dir, són varietats úniques que només es troben en aquesta finca, perquè aquesta finca s'ha treballat juntament amb l'INCAVI, amb l'Institut de la Vinya i el Vi de Catalunya, i han tipificat genèticament totes aquestes varietats per descobrir l'origen, no? I en aquest cas s'han descobert que 3 varietats d'aquestes són úniques al món i només les tenim nosaltres. Sí. I la resta, doncs, són varietats tradicionals que moltes d'elles també estan en perill d'extinció i que nosaltres estem treballant per recuperar-les, no només vinificant aquests vins d'aquestes vinyes velles del vinyat, sinó que també reproduint aquestes varietats perquè no es perdin, no?
D'acord. Per tant, estem parlant de que serien, no ho sé, a veure, potser dir algun disbarat, vinyes anteriors a la filoxera que van resistir la filoxera, estem parlant d'alguna cosa així o no és tan antic?
Mira, aquesta finca, curiosament, és cofiloxèrica. Què vol dir això? Que es va plantar quan la filoxera ja havia esclatat i havia arribat aquí a Catalunya, ja havia arribat a la zona. El senyor que la va plantar, que és la família Orpella, que són els propietaris d'aquesta finca, ja van plantar la vinya amb el peu americà, reempaltant amb aquestes varietats històriques que trobem actualment a la finca del vinyet, no? A Castelló de Farfanya.
Molt bé.
Per tant, és cofiloxèrica, és a dir, es va plantar ja quan la filoxera ja havia arribat a Catalunya, no?
Molt bé. Avui al Fent Ruta estem parlant amb el Gabriel Gurt, ell és el responsable de enoturisme del celler La Gravera, ens explicava què és el celler La Gravera. L'hem convidat perquè el dia 8, el dissabte 8 de juliol, es fa el segon festival La Gravera, però abans de que ens expliquis això de què és el festival, Gabriel, voldríem saber si es poden visitar aquestes vinyes que ara ens explicais. Feu tastos vosaltres? Com ho feu això?
De fet, des de que, bueno, jo sóc el responsable de turisme, com t'he dit abans, i bueno, tenim una oferta molt completa de visites i experiències de turisme, que si vols et podré explicar i resumir, encantat de la vida.
Endavant, vale? Endavant.
Doncs, a nivell de visites tenim 3 visites diferents, no? La visita, diguem-ne, convencional, que és la visita que es visita la vinya de la Gravera, la vinya Núria, no, el Gerri, es visita el celler i es fa un tast de 4 vins i un oli que fem nosaltres, vale? Llavors tenim la visita, que és una visita una mica més completa, que és la mateixa visita que faríem amb la de 4 vins, però hi afegim 6 vins, és a dir, 6 vins en total. Vale?
I la tercera?
I per últim, I la tercera és la visita més, diguem-ne, més premium que tenim, que és la visita on es fan, es visiten aquestes vinyes velles que et comentava abans. Vale? D'acord? De fet, aquesta visita es diu 3 segles d'història líquida de Lleida, no? En la qual es visita una vinya, en aquest cas el vinyet de Castelló de Farfanya, que és de la vinya plantada de 1889, és a dir, de fa 134 anys, i llavors també es visita una vinya que tenim a Ivars de Noguera, que es diu Les Pedrisses i que està plantada al 1930. Vale? I finalment visitem la vinya de la Gravera i el celler. Vale? Estan dins d'aquestes finques.
Entenc que tot això s'ha de fer amb reserva prèvia o teniu un horari de dir, mira, tots els dissabtes a les 11 sortim des d'Alfarràs, com va això?
Mira, jo t'explico. Els horaris de enoturisme són de dimarts a dissabtes, vale? Però totes les visites que es fan i totes les experiències que es fan s'han de reservar prèviament. Tenim una pàgina web, la nostra pàgina web, lagravera.com, hi ha un apartat de enoturisme on explica tot això i evidentment s'ha de fer una reserva prèvia contactant amb mi directament al meu telèfon mòbil o amb el meu correu electrònic, d'acord? Llavors es programa la visita i la fem.
Molt bé, per tant, recordem als oïdors, el web és lagravera.com, allí heu d'anar a l'apartat d'enoturisme, i allí hi ha tots els detalls d'aquestes tres opcions, una opció que inclou tas de 4 vins, una altra tas de 6 vins, a més de l'oli, perquè no ho havíem explicat, però també feu oli, i la tercera opció, a part d'anar, en comptes d'anar a les vinyes de la Gravera, aquesta vinya Núria que hi ha al terme d'Algerri, a la vora de la Noguera Ribagorçana, el que feu és anar a la Serra Llarga a veure aquestes vinyes, les més antigues que teniu, al terme de Castelló de Farfanya. Gabriel, explica'ns què és la Gravera Fest. Què és això de la Gravera Fest?
Bueno, pues molt fàcil. La Gravera Fest és un festival de música entre vinyes, vale? Que vam encetar aquest projecte, aquesta iniciativa l'any passat, el 2022. I, bueno, com t'he dit, és un festival de música entre vinyes que intentem, per una banda, pues, portar artistes emergents de la demarcació de Lleida, vale? De fet, nosaltres els artistes que portem estem en col·laboració juntament amb un projecte que es diu Estrats, vale? Que el que fan és promocionar artistes d'aquí de la zona, i ells són els que ens proposen els grups que encaixarien en aquesta iniciativa, no? Llavors, aquest any doncs, nosaltres portem concretament 4 artistes, 3 són d'aquí i una quarta no és d'aquí, però ja és al final de festa, que en aquest cas seria Segon Passeig, sí. Carlota Flaner i Selva Nua, d'acord? I per acabar la festa portem una DJ, Eli Kapowski, que l'any passat ja va vindre a la Gravera Fest, per acabar d'animar la festa, no?
Llavors, aquestes 4 actuacions són les 4 seguides, i en quina hora comencen?
Mira, nosaltres obrirem la finca de Vinya Núria, de la Gravera, l'obrirem a partir de les 7 de la tarda.
Sí.
I la primera actuació serà a les 8 de la tarda.
D'acord.
D'acord? I, més o menys, les actuacions duran una hora i quart, aproximadament. Hi haurà uns intermitjos per fer el canvi d'artistes. I l'última actuació, que serà la DJ, que farà una actuació de 2 hores fins a acabar el festival, d'acord?
Per tant, això vol dir que s'acabarà a la 1 de la matinada?
Segurament s'acabarà més tard, crec que jo. Per experiència de l'any passat, jo crec que fins a les 3 o les 4 de la matinada no s'acabarà pas.
Molt bé, molt bé, molt bé. Això vol dir que l'any passat va anar bé, no? L'any passat va ser la primera edició i enguany heu decidit repetir, no?
Correcte. L'any passat va ser la primera edició, ens vam tirar de cap a la piscina, va anar molt bé i aquest any hem volgut repetir, millorant, evidentment, aquest projecte, aquesta iniciativa, vull dir, portant un grup més, perquè l'any passat vam fer només 3 artistes i aquest any en portem 4. A part, aquest any tenim novetats, és a dir, a part de portar una food truck que servirà als nostres vins, portant 2 food trucks més que serviran una oferta gastronòmica diferent, uns faran entrepans i tapes i els altres faran croquetes de diferents tipus i d'estils. I, a més, aquest any, amb tots els productors que nosaltres tenim col·laboració, en els quals de la zona, vale? Habilitarem una zona amb carpes perquè aquests productors col·laboradors tinguin un espai on poder promocionar-se i oferir producte. I bueno, és la nostra forma d'agraïment cap a ells, no? Perquè al final també doncs, és molt necessari que treballem en xarxa, que treballem en networking, no? I que ens ajudem els uns als altres, no? En aquest cas. Molt i d'aquesta bé. Manera, doncs, bueno, amb la Gravera Fes és una bona iniciativa per poder donar a conèixer aquests productors que estan aquí a la zona, no?
Per tant, això voldrà dir, Gabriel, que estem parlant de música, estem parlant de diferents food trucks, un de vins vostres, però també d'entrepans, croquetes, diferents coses per menjar, i després com una zona, si tu vols, de productors quilòmetre zero que són col·laboradors vostres. Tot això
correcte.
Des de les 7 de la tarda fins a l'hora que sigui, les 2, quarts de 3 de la matinada.
Sí. A més,
a mi m'ha semblat llegir en algun lloc que fa una cosa que se'n diu càmping glamour. A veure, explica'm, perquè això què és? Que la gent que vulgui es pot quedar a dormir també? És obligatori que es quedin a dormir?
No.
Com funciona això?
Mira, t'explico. Això és una cosa que, bueno, l'any passat, evidentment, pues, una mica amb el feedback que vam generar l'any passat, pues, molta gent, després del festival de l'edició de l'any passat, pues, s'hagués quedat a dormir allà a la vinya, no? Llavors, aquest any vam dir, bueno, pues, una de les idees que farem és que amb un altre col·laborador que tenim nosaltres, que es dedica a oferir glamping, que el glamping vol dir, pues, són jaimes, d'aquestes que es veuen a la tele a vegades, no? Que estan equipades amb tarima, amb un matalàs, amb un edredor, amb coixí, vull dir, estan molt ben equipades. I, bueno, vam estar parlant de col·laborar i de que ells portessin unes jaimes perquè la gent que volgués, és a dir, no és obligatori ni molt menys, pagant un suplement es quedessin a dormir allà a la vinya, no? Una zona apartada de la zona de concerts perquè estiguin tranquils, amb lavabos també per compartir i, a més, a part d'oferir el que seria passar la nit allà en aquestes jaimes, els incloiem l'esmorzar de l'endemà.
Per tant,
vale? Perquè la gent sigui l'experiència completa.
La gent que contracta aquesta possibilitat de dormir en aquestes jaimes, en aquests glampings, hi hauria fins i tot l'esmorzar de l'endemà inclòs. Doncs ja ho veieu, gent superinteressant, això que ens ha vingut a explicar avui el Gabriel. El Gabriel Gurt és el responsable de no-turisme de la Gravera i ens ha vingut a explicar, primer a presentar-nos el celler, després a explicar-nos totes les experiències que fan de dimarts a dissabte, tots els dies, per anar a visitar aquests cellers, aquestes vinyes que tenen aquí, a la nostra comarca, als municipis d'Algerri, de Castelló de Farfanya, i després fer el tast. Entenc que el tast se fa sempre al Farràs, no?
El tast, per lo normal, sempre sempre s'acaben al celler. Hi ha una experiència que no t'he explicat, que és l'experiència de pícnic entre vinyes, que és una experiència també molt, molt interessant, que vindria a ser la visita de quatre vins, però quan acabem la visita de quatre vins, els enoturistes els hi donem una cistella amb producte de proximitat de productors col·laboradors perquè vulguin voltar lliurement per la finca durant una hora, hora i mitja i puguin degustar tots aquests productes que els oferim en aquesta cistella, d'acord?
Doncs ja ho veieu.
I aquesta visita només es fa al Gerri a la finca de Vinyanúria, no es va al celler.
Molt bé,
per lo normal.
Bé. Doncs ja ho veieu, tot d'iniciatives que fan aquesta gent i una d'aquestes iniciatives que van començar l'any passat i que es fa a la finca Núria, en aquestes vinyes que tenen al cantó del Gerri que ja toca la Ribagorçana, la Noguera Ribagorçana, és aquest festival que es farà, recordem, el dissabte 8 de juliol, és el mateix dia de la Transsegre, i si voleu més informació, el web és lagravera.com. Doncs moltíssimes gràcies, Gabriel, i que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies, a vosaltres.
A vosaltres, merci.
Vagi bé.
Fem ruta.
I al Fent Ruta ens ha arribat als estudis el Pep Borrell, ell és tècnic de... A veure si ho dic bé, Pep. Tècnic de Museu de Suport Territorial del Museu de Balaguer, el Museu Comarcal de la Noguera. Gràcies per venir, Pep.
Gràcies.
I el Pep l'hem cridat perquè és un dels... ben representació d'un dels nou actors que han participat en un nou projecte, en una nova ruta, que és Fars de Ponent. Llavors, aquesta gent, el que diuen, a veure si ho dic bé, és en una zona que tot és horitzontal, potenciar les verticalitats.
Sí, és una de les parts, sí, ho has dit bé. Bé, de fet, la idea és recuperar el concepte de far d'interior. La idea de far sempre s'ha aplicat en el mar, però, diguem-ne, sempre hi ha hagut un concepte de far d'interior. Hi ha una sèrie d'elements en el nostre territori que han treballat de fars, que són elements. Abans ho comentàvem, no? Quan un arriba, quan veu la Seu Vella o veu Santa Maria arribant, dius, mira, ja som a casa. Doncs és una mica aquesta idea, no?, de sentir-te lligat en aquest territori, el teu far, no?
Com va sortir la idea de crear una ruta amb aquests campanars i aquestes torres de Guaita de Ponent?
Sobretot cal fer un homenatge a la gent de Linyola per començar, perquè són ells els que els ocorreix la idea i que enreden, i els altres ens deixem enredar, de fer doncs una proposta d'unir-nos, ja sabeu allò de que la unió fa la força, de cara a preparar-nos una ruta a la qual presentar els nostres territoris. I una ruta organitzada a partir d'uns elements molt fàcils, que són aquests elements distintius, icònics, del nostre territori, no? Els fars nostres.
Són tot campanars?
Bueno, hi ha també alguna torre, com és el cas d'Agramunt.
Repassem si et sembla els nou components, sou nou, que sí?
Sí. Mira, tenim la Seu Vella, tenim Bellpuig, tenim Linyola, tenim Tàrrega, tenim Borges Blanques, tenim Cervera, i aquí a la Noguera tenim Os de Balaguer, Sant Miquel i Santa Maria de Balaguer.
T'has dit Sant Agramunt.
I m'he dit, no, sí, és veritat, tens raó.
L'havíem dit abans. Sí. La veritat és que l'han posat una mica al Pep entre les cordes perquè ha vingut amb una llibreteta. No és veritat que no hi ha hagut papers, però això ho ha dit sense llegir. Per tant, s'unixen nou municipis de Ponent, tots nou amb campanars o amb torres de guaita, que són elements que sobresurten de la superfície, per tant, que configuren aquest skyline, aquest horitzó, i el que fan és crear una ruta.
Sí, fem una ruta, és a dir, el pla, sobretot és una ruta al voltant del pla, perquè això juguem amb la idea d'horitzontalitat del pla, amb la verticalitat d'aquests fars, no? Per això també una mica les icones gràfiques que hem escollit, que són doncs una cegonya, que és un element, diguem-ne, animal lligat amb aquestes altures. Tenim també el sol ponent, que és l'element distintiu del territori, i jugant en aquest concepte de verticalitat i horitzontalitat. Per això els textos són com haikus, una mica. Per això, si el diu, és que té un disseny una mica japonès, efectivament, una mica jugant amb la idea sol naixent, sol ponent, la idea de verticalitat, la idea dels textos verticals, com els haikus. I aquesta és una mica l'aposta.
Per tant, si anem a les xarxes, si anem a la web, si anem amb tot això, veurem una estètica molt asiàtica,
sí,
no?
Sí, un punt asiàtic.
I heu volgut jugar
amb això. Sí, s'ha volgut jugar. Amb aquest element trencador s'ha volgut fer una cosa diferent en aquest sentit.
Escolta'm, hi haurà un passaport?
Sí, una de les formes de poder articular aquesta ruta, o potser fer-la més divertida, és fer un passaport amb el qual, diguem-ne, cada cop que fas una visita, tu segella aquest passaport, no? I element important, quan acabes de fer la ruta, sempre i quan la facis dintre un període d'un any, tindràs un petit premi.
Premis, què vol dir?
Bé, ara estem acabant de barallar doncs, la idea de si fer una samarreta o fer alguna cosa així, però reconèixer aquelles persones que han volgut fer les nou estacions de la ruta amb un petit compliment.
Molt bé, per tant, això vol dir que en aquests llocs, repassem la Seu Vella de Lleida, el convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, l'església de Linyola, després les esglésies de Tàrrega, suposo que són els campanars.
Són els campanars, sí.
Les esglésies de Tàrrega, de Borges Blanques, també de Cervera, finalment a Os també és l'església.
Sí, Sant Miquel. Os no podia faltar, tenint en compte que és
la capital de les campanes.
No?
I després, a part de Balaguer, també hi ha el Pilar d'Almenara, que és l'únic que en comptes de ser un campanar és una torre de guaita, en aquest cas.
Sí. Llavors, que és un element icònic també d'Agramunt.
Està clar, i no només d'Agramunt, sinó de tota la Vall del Sió, jo diria de tota la part oriental de la Plana d'Urgell, la gent de Penelles, de Castellserà, de la Foliola, del Tarròs, tota aquesta zona, quan mires cap al nord, veus el Pilar
d'Almenar.
Llavors, la gent ha d'anar en aquests llocs, visitar, i llavors se'ls hi posa un segell al passaport.
Bueno,
em sembla que és una enganxina.
És com una enganxina, que a més també juguem. Si quan tingueu el passaport veureu que hi ha com una figura boirosa, tampoc no per casualitat, i se li posa doncs, la sortida del sol, diguem-ne, no? Un segell que visualitza aquesta icona.
Per tant, es tracta d'anar a aquests llocs, llavors entenc que s'hi pot anar sempre que es vulgui.
Es pot fer com es vulgui. No, la ruta és totalment al gust de cadascú, segons les necessitats de cadascú. Això sí, demanem que es faci en un any.
D'acord. Per tant, en un any s'ha d'haver complert aquests nou punts, s'ha d'haver aconseguit els nous segells d'aquest passaport. Exacte. Llavors, si volem el passaport, a on hem d'anar?
Doncs a qualsevol dels nou punts. Ja els primers 3.000 passaports són gratuïts, els han volgut fer per promocionar-ho, per donar-ho a conèixer. A partir de que s'esgotin aquests 3.000 passaports, doncs ja valdran 3 euros. Són uns passaports que tenen certa gràcia. Els trobareu en tots aquests nou referents i n'hi ha cap problema.
Molt bé. El cas de Balaguer, eh? Ara hem parlat una mica del projecte, si et sembla bé, Pep, aterrem al cas de Balaguer. A Balaguer els passaports els tenim a l'oficina de turisme, els tenim a Santa Maria també?
Els tenim a Santa Maria, no els tenim a l'oficina de turisme. Els tenim a Santa Maria, al punt d'informació de Santa Maria. Quan, a Balaguer, per exemple, cadascú s'ho ha organitzat com ha volgut, també. Hi ha fars que tenen visites tots els diumenges, hi ha fars que tenen visites guiades, hi ha fars que tenen visites lliures. Aquí a Balaguer hem volgut fer un projecte, bueno, els de Balaguer sempre som una mica especials, hem volgut fer un projecte en el qual no solament han volgut donar a conèixer Santa Maria, sinó explicar-la, posar en valor a Santa Maria. Pels balaguerins, Santa Maria està allà, però a vegades no l'acabem de conèixer. Tots coneixem, la seva família la va fer Gaudí, però aquí no tenim ni idea moltes vegades del referent. No? I en aquest sentit han volgut fer una visita guiada al voltant d'una figura que és Cecília de Comenges, que és la persona que impulsa la construcció de Santa Maria, una senyora que es queda viu dels 27 anys i que durant 40 anys té les rengles del comtat d'Urgell, una persona molt carismàtica, i a partir d'aquest personatge volem explicar doncs, les vicissituds, la història de Santa Maria, que ha sigut complexa. Santa Maria va néixer per ser catedral al segle XV, després, al segle XVI, quan hi ha un moment que queda clar que el bisbat d'Urgell doncs, s'ha de fragmentar, doncs torna a sortir la hipòtesi de que Santa Maria torni a sortir com a seu del bisbat, al final se quedarà a Solsona, i a partir d'aquí té una llarga i en alguns casos desgraciada història. No?
Sí, doncs... a finals dels anys 30, en plena guerra, fins i tot me sembla que si era camp de concentració, ha estat preso...
Ha tingut de tot, no? Ha tingut una vida bastant molt curiosa.
Pues llavors, cas, ara que vam descobrir, Pep, que la plaça que davant de Santa Maria, si es diu plaça Cecília de Comenge, és per alguna cosa.
Exacte. I llavors, aquesta visita... Clar, la majoria d'aquests campanars que estan en els plats estan en una zona plana. Santa Maria té, ja per si sol ja en un lloc alt,
elevat,
no? Que trenca aquesta horitzontalitat. Vull dir que ja la pròpia pujada de Santa Maria ja ofereix unes vistes que la majoria dels fars no poden oferir. No? Llavors, hi ha aquesta visió, després hi ha aquesta interpretació per conèixer millor doncs, aquest element patrimonial, i finalment, com a cirereta, ara en aquest moment no es pot pujar a la Torre del Campanar. S'ha d'acabar d'arreglar quatre escales, hem d'acabar de posar un posamans, etc. Això tardarà uns mesos. Però mentrestant pujarem a la Torre del Moro, que també dona, és una altra pujada interessant, és una altra torre curiosa de Santa Maria, i és una perspectiva també bastant curiosa, desconeguda, ja no pels de fora, sinó inclús pels propis balaguerins.
Això vol dir que per aconseguir el segell de Balaguer d'aquest passaport d'aquests 9 punts s'haurà de fer la visita guiada?
Sí, farà la visita guiada.
Sense visita guiada no hi ha passaport?
No. O sigui, nosaltres hem apostat per fer aquesta visita guiada. Una visita guiada que costa 5 euros, perquè, diguem-ne, té una assegurança, volem les màximes condicions de seguretat, que hi haurà un guia que farà aquesta explicació, que he intentat explicar sense fer l'espoiler, i un cop fet aquesta visita és quan es posarà el segell.
Horaris.
Aquí a Balaguer ara han començat els darrer... O sigui, aquesta visita es podrà fer el darrer diumenge de cada mes, de 11, o sigui, després de la missa, fins a les 2.
Per tant, en qualsevol moment, a partir de les 11, la gent pot arribar?
Sí. Llavors,
les visites, farà una cada hora?
Les visites són visites de màxim 10 persones, que han pensat que era el grup perfecte. A veure, la idea és fer-ho cada hora, però a lo millor, doncs, una mica depenent del número de visitants, ho anirem adaptant. Però la visita és una visita de, estem pensant, uns 35-40 minuts, a la qual veure doncs, els detalls artístics de Santa Maria, entendre per què Santa Maria és així o és aixà, aquesta explicació del personatge, i després aquesta cireta al pastís, que és pujar a la Torre del Moro, que és una experiència molt interessant.
Cal reserva prèvia, Pep, per fer aquestes
visites?
No, per tant, el rade diumenge de mes, pugem a la Santa Maria des de les 11 fins a les 2, i l'únic que pot passar és que acabi de començar una visita i ens digui, doncs mira, d'aquí mitja hora començarà la següent. Això sí que podria passar. El preu són 5 euros, podrem acabar pujant a la Torre del Moro, que no és mora, no és gòtic,
Sí, sí, el que passa és que és la denominació popular. No, xoca amb una església cristiana que la torre sigui del Moro.
Però en qualsevol cas em va explicar que no és d'època andalusina, és al contrari, és una de les parts més últimes que es van fer de l'església, i en qualsevol cas això, no cal reserva prèvia, ja tindríem aquest passaport per anar a buscar els altres punts, i si hem anat amb algun altre d'aquests 9 fars i ja ens han donat el passaport, doncs també hauríem de vindre aquí, i en aquest cas també ens hauríem d'apuntar a la visita guiada per a aconseguir exactament el segell d'aquests nou, eh?
Home, és una idea interessant, em sembla, perquè parlem molt de la, de que no ens fan massa cas a la gent de Ponent, etcètera, etcètera, i aquí ens trobem l'oportunitat de poder conèixer-nos nosaltres mateixos, perquè parlem molt, moltes vegades, de Cervera, de Tàrrega, de les Borges, però segur que la majoria de nosaltres poc coneixem els elements patrimonials.
Tant, podríem dir, si preguntéssim en quin segment va dirigit, podríem dir que d'entrada pels de casa, no?
Pels de casa. Almenys aquest any ens han plantejat, a veure, seriosament, qui farà una ruta? De Barcelona serà difícil que facin una ruta de nou, d'entrada. El dia que sigui molt conegut, potser sí. Però ara, d'entrada, això va dirigit a famílies. Està plantejat com una activitat de família divertida, perquè, a més, barreja un element, diguem-ne, d'aventura, com pot ser l'ascens d'una torre, amb un element de comprensió del patrimoni, de la història del lloc. Una jornada fantàstica per després anar a fer un arrosset o uns cargols, o el que faci falta, doncs, en el poble que hem visitat.
Escolta'm una cosa, entenc que això, la voluntat és posar en valor el patrimoni, generar també que vinguin visitants i que facin despesa, per què es fan aquestes coses?
Sí, bàsicament són aquestes dues raons, és a dir, posar en valor el patrimoni és essencial. Tenim un patrimoni fantàstic i, què diem abans, Balaguer té Santa Maria allà. Bueno, tots sabem que Santa Maria és un referent, però quants balaguerins coneixen de veritat Santa Maria? Serien capaços de poder parlar dos minuts de Santa Maria, més enllà de dir que està allà dalt? Doncs el que volem és posar en valor aquest patrimoni i la millor manera de posar en valor és que els del territori ens el coneguem, no? I no solament el nostre Santa Maria, sinó també l'església de Tàrrega, l'església de Cervera, la torre de Menara de Gramont, etc., la Seu Vella de Lleida, per suposat, etc., no? I en segon lloc, el desenvolupament local, perquè també parlem molt. Però la veritat és que quantes vegades hem pogut anar de viatge a les Maldives, hem pogut anar de viatge al Carib, però no tenim ni idea de les Borges Blanques o no tenim ni idea de Cervera. Cervera té un centre històric preciós, per exemple. Quan de nosaltres ha anat a passejar a Cervera?
Sí. I tenen una església de Santa Maria espectacular. Gòtica, tenen després la Universitat Barroca, bueno, tenen molt patrimoni. Avui estem parlant amb el Pep Borrell, ell és el tècnic del Museu de Suport al Territorial i ens ha vingut a explicar aquest projecte de Fars de Ponent. Jo, Pep, abans d'acabar, tinc un dubte. Com ha anat el procés de selecció? És a dir, per què hi ha aquests pobles i no n'hi ha uns altres? Ho dic d'una altra manera. Ara m'ha vingut al cap un alcalde d'aquí de la comarca que sempre ens explica que tenen l'església amb el campanar més alt de la comarca, i no és en aquest és nou, eh? Uh-huh. I, per tant, la idea és, si pot afegir nova gent, per què hi ha aquests i no hi ha uns altres? Està previst que en una segona etapa n'hi pugui haver més? O ja es veurà això?
Sí. A veure, va ser tot una mica aleatori. Jo us ho dic, això va sortir de l'Inyola, al qual se li ha de reconèixer el lideratge i l'empenta. Va enredar a una sèrie d'alcaldes d'una sèrie de pobles. Òbviament va agafar doncs, les capitals de comarques i algun poble veí, i a partir d'aquí doncs, vam dir, comencem a treballar. És difícil treballar molta gent amb un projecte així nou, no? Llavors es va decidir que durant un any o un any i pico s'estaria doncs, treballant en fase pilot amb aquests nou municipis. La idea és que un cop aquest projecte consolidi i agafi força, s'obri a nous pobles, òbviament.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, el rader diumenge de cada mes a dalt a Santa Maria hi haurà aquesta visita. Em sembla que és la primera vegada que es fa una visita monogràfica només de Santa Maria. El preu seran 5 euros. Se faran diferents torns des de les 11, que és quan s'acaba la missa, fins a les 2, que és quan es tanca. I si és la primera d'aquests 9 punts que es fa, mos donaran un passaport. Si ja hem anat amb algun d'aquests altres 9 campanars o torres de guaita, ja tindrem el passaport i el que faran és segellar-nos. I al mateix temps podrem aprofitar per anar a dalt a la Torre del Moro i veure les vistes superxules que es veuen des d'aquest punt.
Molt xules.
Pep Borrell, moltíssimes gràcies per venir a explicar aquest projecte.
A vosaltres.
I has vingut altres vegades, ja sabeu, la gent del museu que teniu aquí, els micròfons fons d'aquesta casa i en especial del magazín de turisme del Fem Ruta a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem Ruta.
I continuem al Fem Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Estem supercontents de saludar a l'Albert Carbó. L'Albert Carbó és de la productora Silendum Films, no sé si ho he dit bé, Albert Carbó.
Molt bé.
I ell és un dels dos codirectors d'una cosa xula que ha nascut aquest estiu, que es diu el FICDE, és a dir, el Festival Independent de Cinema d'Aigi. Què és això?
Ho has dit perfecte, sí.
Albert, gràcies per agafar el micròfon de Ràdio Balaguer. I la primera pregunta és, explica'ns, per què feu això? Què és això del FICDE?
Doncs, primer de tot, moltes gràcies a vosaltres per convidar-m'hi. Estic molt content de poder explicar-vos una mica el FICDE, perquè és un festival de cinema internacional que neix tot just aquest any, el juliol, concretament el farem a Àger del 13 al 16 de juliol. I bé, teníem moltes ganes d'una mica d'apropar el cinema, de portar cinema de qualitat d'autor aquí a la zona. I bé, és una iniciativa que vam començar a promoure des de la productora, vam presentar-la a l'Ajuntament d'Àger, molt ràpidament s'hi va sumar, i en qüestió de menys d'un any doncs hem aixecat aquesta primera edició, que esperem que sigui tot un èxit i que realment comptem d'entrada amb un programa que és brutal, vull dir que és molt recomanable.
Ara comentarem després el programa dels diferents films, curtmetratges, tot això, però entenc que quan parles del cinema de qualitat, cinema d'autor, és que vol ser una mica l'alternativa a la majoria de cinema que es consumeix, que en podríem dir cinema comercial, per tant us allunyeu una mica de la majoria d'ofertes cinematogràfiques que trobem a les sales de cinema?
Bé, jo sóc un gran defensor de que ha d'haver-hi cinema de tot. El que passa és que és cert que hem fet una selecció molt acurada de molt bon cinema. I de cinema, nosaltres som un festival que hem volgut néixer una mica amb un eix vertebrador, que és de cinema social, que estigui a prop de la gent, del territori, que parli una mica de les coses que ens preocupen i que ens passen. I en aquest sentit pensem que el cinema és un molt bon mitjà per apropar-nos a aquestes realitats. I en aquest sentit també el volíem fer internacional, precisament per apropar històries que són molt interessants i a la vegada en són molt desconegudes, que passen doncs fora de les nostres fronteres, no? I aquest era una mica el propòsit. Les produccions, bé, jo estic convençut que agradaran molt. Dins de la programació tenim curtmetratges que estan àmpliament premiats. En tenim un que ha estat a la preselecció dels Oscars, en tenim diversos que han estat a la preselecció dels Goya. És a dir, que el que m'agradaria una mica transmetre és que tota la programació té una qualitat absoluta. Això és important perquè moltes vegades tenim la idea de que un curtmetratge és com el germà petit d'una pel·lícula, no? I estic convençut que totes les persones que vinguin a les sessions de curs que es faran acabaran encantats i encantades descobrint tot un gènere que és el curtmetratge, que penso que en un moment en el que estem molt habituats a veure vídeos curts, no? TikTok, Instagram, a la vegada connecta molt amb la gent i es poden explicar molt bones històries en molt poc temps, i és el cas de tot el que projectem en el FICDE.
Molt bé, l'Albert aquí insistint. Avui tenim l'Albert Carbó, recordem-ho, és un dels codirectors del nou Festival Internacional de Cinema d'Àger, que es durà a terme aquest mes de juliol. Albert, per què Àger? Tens vincles amb Àger? Com és que vau anar a buscar Àger? Us agrada el Montsec? Què passa amb Àger?
Per mi era un gran desconegut tota aquesta zona. El que passa és que fa uns anys que la vaig descobrir, ara tinc casa allà i sóc un enamorat d'Àger i de fet de tota la comarca, eh? I jo, com la meva professió, doncs tinc la productora de cinema i estic molt vinculat al cinema. És cert que fa un any se'm va acudir fer un festival de cinema allà, perquè he estat viatjant durant molt temps per festivals de cinema i vaig pensar, ostres, és que Àger és un lloc perfecte perquè és un poble preciós, però és que a part tenim de tot, i és cert que a la zona falta una mica aquest impuls, no? d'apropar el cinema. Al final, dels cinemes més propers que tenim, doncs no els tenim tampoc molt a tocar. I bueno, encaixaven com totes les peces, a dir, anem a aportar aquesta oferta que crec que pot connectar amb la gent i que al final pot ser un esdeveniment que repeteixi any rere any, que és una mica el que nosaltres esperem. Llavors l'Ajuntament s'hi va sumar molt ràpidament, després tenim tres patrocinadors de luxe que també molt ràpid ens van dir que sí, que són Bonària, Bunkers i Mas Bertran, després tots els restauradors del poble, i al final hem aconseguit en molt poc temps fer un festival molt transversal, que és un festival de tothom, perquè és un festival del poble, en el que participen associacions del poble, en el que participen restauradors, tothom s'ha unit i tots anem a una, no? A sentir-nos molt nostre aquest festival. I llavors, per això animem a tothom de la comarca, inclús de comarques del voltant, a participar-hi, no? I que se'l sentin al final seu.
Molt bé. Jo veig amb quina passió l'Albert ens parla d'aquest festival. És la primera edició. Encara no hi hem arribat, però la passió hi és tota. Albert, això són 4 dies. És la setmana després de la Transegre, que Balaguer, el juliol és abans de la Transegre, després de la Transegre. Això és la setmana després de la Transegre i mos hi posarem dijous fins diumenge. Ja que ho dic bé, això?
Sí. El dia 13 fem una gala d'inauguració. La fem a les 8 de la tarda, que és una hora, bueno, com és un dia laborable, doncs tampoc la volíem fer gaire tard. I aquell primer dia farem la primera sessió de curtmetratges, que en total el que hem fet és dividir els 15 curtmetratges en 3 sessions de 5 cadascuna. El primer dia farem aquesta primera sessió i en acabar farem un pica-pica amb una copa de benvinguda una mica per celebrar aquesta inauguració d'un festival que esperem que tingui moltes més edicions. I després el divendres i el dissabte són uns dies una mica més completets perquè a part també projectem 2 llargmetratges que són fora de competició, 2 molt bons llargmetratges que són Un sol radiant i Un cel de plom. Són 2 pel·lícules que han passat pel cinema fa molt poc, que encara no es poden veure a les plataformes i també era una manera de fer una aposta per pel·lícules d'autor, de qualitat, amb missatge i que encara no són accessibles a tothom. I era una forma, doncs, escolta, doncs, d'oferir aquesta oferta interessant, no?, a la gent. Així que si la gent no ha tingut l'oportunitat de veure-les als cinemes, doncs el festival és una altra ocasió que tenen per poder gaudir d'aquests 2 llargmetratges.
Que em sembla que fins i tot hi haurà, vindrà la directora, ara veia que vindrà la directora d'Un sol radiant i per tant entenc que després de la projecció hi haurà una mica de cinefòrum, no?
Sí, no només en el llargmetratge, que no ha fet en Un sol radiant, després ve una de les directores, hem intentat que vinguin també dels curtmetratges part dels equips, perquè al final el que volem és que sigui un espai d'intercanvi d'opinions, que sigui un espai de riquesa cultural. Llavors, pensem que no és fàcil poder conversar amb els cineastes. Moltes vegades, al final, al cinema veiem la pel·lícula, però no tenim un feedback, no? I pensem que és un bon espai, també, doncs, per poder donar la teva opinió, poder fer preguntes. Al final, doncs, tenir molt més accés a les pel·lícules, no únicament pel que veiem, sinó després poder donar l'opinió, parlar amb els creadors i creadores.
Molt bé.
I bé, al final, una mica la idea del FICDE també és esdevenir un espai de referència i de suport als cineastes, no?, i al nou talent emergent.
Molt bé. Pel que fa al programa de projeccions, recordem, el dijous hi ha 5 curts, el divendres hi ha 5 curts més, però també un llargmetratge, el dissabte hi ha 5 curts més i un llargmetratge, i després el diumenge suposo que s'acabarà això amb la gala de cloenda final, on se donarien els premis, no?, perquè un festival de cinema vol dir que hi ha uns guanyadors i vol dir que hi ha un jurat i vol dir que hi ha uns premis, no?
Correcte, diumenge, després diumenge no hi ha projeccions en si, però també animem a la gent a participar, perquè tindrem una gala de clausura que presentarà el Xavi Canalies i en la que vindran doncs, els equips dels curtmetratges i en què vindrà també el nostre jurat, que tenim un jurat de luxe en aquesta primera edició que està format doncs, per personalitats del món del cinema com són les actrius Vicky Luengo, Aurea Márquez, Míriam Iscla, la Marta Angelat i el productor Xavier Tance, i tots ells doncs, formaran part d'aquest dia, vindran a entregar guardons, i bé, una mica també es farem un pica-pica i una mica doncs, aquest comiat no?, de la primera edició.
Molt bé. Escolta'm, ens has parlat del sector de la restauració i a mi m'ha semblat veure que hi ha restaurants que oferiran plats de cinema, que no sé què vol dir això, de plats de cinema, dic a veure si l'Albert mos ho explica, i això s'irà en paral·lel als food trucks o com anirà això?
Sí. La nostra idea era que des de la tarda la gent s'animi a venir i facin primer una mica com de marató de cinema. Primer que vinguin, s'animin a veure els llargmetratges que són per la tarda. Un cop s'hagin acabat, hi haurà sopar popular a la plaça del poble, on hi haurà les food trucks i cada dia oferim un concert diferent, és a dir, que a sobre hi haurà música en directe. Un cop s'acabi aquest concert, cap allà a les 10 de la nit, començaran les sessions de curtmetratge a la col·legiata. I en paral·lel, en aquesta part més de food trucks a la plaça del poble, els restauradors del poble ofereixen uns plats de cinema que és que tots han adaptat una mica les seves cartes i ofereixen uns plats en concrets especials per aquesta setmana que dura el festival, no? I per això és una mica que tots ens hem ficat d'acord i és que tot el poble gira entorn del FICDE.
Per tant, entenc que hi haurà 2 epicentres. Entenc que un dels epicentres serà la plaça Sols de Vila, la plaça Major, que és on hi haurà els food trucks, però que totes les projeccions, tant els curts com els films, seran a dalt a la col·legiata, oi que és això?
Sí, correcte. La nostra seu central, diguéssim, és la col·legiata, perquè no hi ha lloc amb més bellesa allà que aquesta edificació del segle XI, no? I allà és on farem totes les projeccions. I després tenim com a segon nucli la plaça Major, que és on instal·larem les food trucks, on ficarem l'escenari dels concerts i una mica on farem aquesta part com més lúdica de menjar, no? De menjar i beure i música.
Molt bé. Entenc que tot això se recomana de que la gent entrin abans, reservin, comprin les entrades per internet, o es tracta d'anar una mica allà a l'aventura? Tu què recomanes, Albert?
Jo recomano 100% reservar, de fet és el que estem animant perquè és un tema d'aforament. Llavors, es pot reservar l'entrada a través del web que és ficda.cat, sí. Allà hi ha un apartat que posa reservar les entrades i s'ha de reservar tantes entrades com vulguis per cada sessió que vulguis assistir. Llavors, fins a 10 minuts abans tindran preferència d'entrada les persones que hagin reservat. En cas de que faltin 10 minuts i encara quedi aforament, es deixarà entrar per ordre d'arribada. Per això nosaltres recomanem realment reservar a través del web. Llavors, pensem que està bé que tot tingui un cost, encara que sigui simbòlic, i en aquest cas les entrades tindran totes un cost simbòlic de 3 euros que es podrà pagar allà abans d'entrar, o bé amb efectiu o bé amb targeta.
Per tant, vol dir que reservar no cal pagar quan reserves.
No reserva. Simplement és una forma de dir, doncs, hi aniré, de tenir a la gent en una llista, i llavors això, fins a 10 minuts abans tindran aquesta preferència. Un cop faltin només 10 minuts perquè comenci la sessió, llavors es podran entrar a mida que s'arribi. Per tant, no et dona dret, diguéssim, a una entrada en si, però sí un dret preferencial d'entrada.
Molt bé. Ha quedat aclarit. Escolta'm, ens ha quedat molt l'atenció una cosa que es diu projecció curts joves 72 hores. Perquè, a més, ens han xerrat gent de Balaguer, que aquí hi ha participants, gent de Balaguer. Concretament, de tres centres educatius, em sembla, de l'Escola Pia, de Vedruna i de l'Institut de l'Almatà. Què és això? Sí. Clar, a nosaltres ens fa gràcia perquè, Albert, si el jovent d'aquí de Balaguer participa en això, doncs ha anat corrent la veu, eh? Ha anat corrent la broma.
Clar. Bueno, una mica la idea, com he comentat abans, és que el FICDA sigui un festival transversal i que, inclús, edició rere edició sigui un festival de tots i totes les persones de la comarca, inclús de la província. I el que teníem clar és que volíem engegar com una secció paral·lela, que és aquesta que hem anomenat Jove 72 Hores, per implicar una mica el jovent. I la nostra idea era, doncs, que fessin curtmetratges, i la dificultat que han tingut és que han hagut de fer curtmetratges en tan sols 3 dies. Vol dir que l'han hagut de rodar i muntar en tan sols 3 dies. Des de l'organització es van a fer unes masterclass en aquests centres educatius i a partir d'aquí doncs, han pensat històries que han rodat i que ja ens han enviat. I hi ha un jurat d'aquesta secció, és un jurat jove, que també valorarà de forma professional aquests curtmetratges. Aquests curts també es projectaran de forma gratuïta a la col·legiata i és una forma doncs, d'equiparar-ho al cinema professional que emetrem. És a dir, el tractarem igual de bé, s'emetrà en el mateix lloc i l'últim dia també s'entregarà un premi, Jove 72 Hores, que té dotació econòmica. I era una mica una forma doncs, de potenciar que el jovent s'interessi pel cinema, que entenguin i sàpiguen que es poden explicar també molt bones històries a través del cinema i amb tan sols 5 minuts. I la veritat és que estem molt contents de la participació que hi ha hagut ja en aquesta primera edició i una mica la nostra idea és que any rere any vagi creixent, s'apuntin més centres educatius i al final crear una mica de competitivitat sana entre centres educatius de la província i doncs, que hi hagi aquest al·licient no? doncs, de voler guanyar el FICDA de cada any.
Molt bé, molt bé. Recordem que aquesta sessió amb aquests curs que han fet els jovens, els estudiants d'aquí, d'aquests 3 centres de Balaguer i 2 centres més de la ciutat de Lleida, és el dissabte a la tarda, després d'un cel de plom, i abans d'un concert també d'un balaguerí, el Culli, que és el David Culleré. Per tant, hi havia molta presència balaguerina en aquesta primera edició del FICDA, del Festival Internacional de Cinema d'Autor d'AGE. Albert, estem molt contents de que ens hagis vingut a explicar una mica amb 4 pinzellades aquest festival. Desitgem que sigui un gran èxit i, si et sembla bé, abans d'acabar, recordem a la gent que vulgui ampliar informació, no sé si teniu xarxes socials, recorda'ns una altra vegada l'adreça del vostre portal web, sisplau.
Podeu consultar absolutament tota la informació que hi ha al web www.ficda.cat i també ens podeu seguir a les xarxes socials a @festivalaja. I allà doncs, anem penjant tota la informació i una mica es podrà anar fent el seguiment del festival.
Molt bé, doncs ja ho veieu, ficda.cat o Festival AGE són la manera de localitzar les xarxes i a la web en aquest Festival Internacional de Cinema d'AGE i avui molt ha vingut a explicar un dels seus codirectors, l'Albert Carbó, que és de la productora Silendum Films. Albert, moltíssimes gràcies i que sigui un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fem ruta.
Hola a tothom, amics, amigues, molt bon dia. Un mes més ens tornem a trobar al nostre espai Traiem el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia d'algunes de les activitats turístiques, culturals i esportives que els propers mesos de juliol i agost es duran a terme a la comarca de la Noguera i als seus voltants. Avui el Jaume ha encetat el programa parlant amb el Gabriel Gurt, responsable de l'enoturisme del Celler, que organitza el segon La Gravera Fest, una trobada on la música, l'enoturisme i la gastronomia hi seran presents i que realitzarà el proper dissabte, dia 8 de juliol, a El Gerri. Un festival, tal com ens han comentat, de música entre vinyes, on a partir de les 7 de la tarda, quatre artistes locals ens oferiran els seus concerts maridats amb vi i amb una variada oferta gastronòmica. Les entrevistes d'avui han continuat amb el projecte Fars de Ponent i el Pep Borrell del Museu de Balaguer ens ha vingut a explicar com funciona, el què, el quan i com podem gaudir de la nova ruta turística de la Plana de Lleida que proposa descobrir o redescobrir alguns dels campanars i talaies més emblemàtics de casa nostra. I finalment, també hem parlat amb els organitzadors del primer Festival Internacional de Cinema d'Àger, l'Albert Carbó, de Font de Pou, que ens ha fet 5 cèntims dels curtmetratges, les pel·lícules, els concerts i totes les activitats que podran gaudir tots els assistents a aquest potentíssim festival que ens apropa al cinema de qualitat a casa nostra. Això serà del 13 al 16 de juliol en un lloc tan especial com és la Col·legiata de Sant Pere d'Àger. I després de recordar les activitats associades a les entrevistes d'avui, entrem de ple aquelles activitats agendades al nostre espai per als mesos de juliol i d'agost. Comencem per Balaguer, amb la tradicional Transsegre, que enguany es celebra del 6 al 8 de juliol sense la baixada de les barques a causa de la sequera. Tot comença el divendres a la nit amb una demostració de dansa de l'Escola de la Ciutat i continua amb les sessions dels DJs, DJ Javi Robles, DJ Mon i DJ Alberto Sanz. El dissabte, tot i la suspensió de la primera baixada, es realitzarà un vermut electrònic al Parc de la Transsegre, que començarà a les 12 del migdia i s'anirà allargant fins a les 6 de la tarda. Més tard, es continuarà amb un correbars, encara pendent de confirmar per part de l'organització, i a la nit es duran a terme els concerts amb grups com Los Tapatilla, Làgrimes de Sangre, Set de Rock o DJ Willy. Finalment, el diumenge al matí es realitzarà la baixada infantil de les barques, que en l'última edició es va fer el divendres a la tarda. I sense deixar Balaguer, l'àrea de joventut i esports han presentat les activitats previstes per als mesos d'estiu a la ciutat de Balaguer. Les primeres activitats previstes per a les nits d'estiu són el dimarts i el dimecres al vespre. Per exemple, música i tapes es fa els dimarts al vespre a les 9 a la plaça Mercadal i el cicle de monòlegs s'ha deixat per les nits del dimecres, de juliol i agost, a la plaça del teatre a partir de 9:45 del vespre. D'altra banda, durant l'estiu també s'han programat activitats setmanals vinculades a la pràctica esportiva i a la salut, que es faran del 3 de juliol al 18 d'agost. Caminades saludables es faran els dilluns a 9:45, sortint des de la plaça del Morter. Les classes de zumba es faran també a la plaça del Morter els dimarts a 9:15 del vespre. I l'aquafitness es farà a les piscines del Secà tots els dijous a partir també 9:15. A Balaguer també, el juliol de música i poesia celebra els seus 12 anys amb propostes molt diverses, interessants i diferents. El primer dels concerts es celebrarà el 2 de juliol a l'església de Sant Domènec i serà una proposta de la Polifònica de Puig-reig. El cicle continuarà el diumenge dia 9 de juliol a l'escenari de Santa Maria de les Franqueses amb la veu personalíssima de la Big Mama, que oferirà un concert que transitarà pels camins del blues. I la tercera proposta pel dia 16 de juliol la duran a terme el tenor David Alegret i el compositor Eduard Iniesta, que uneixen veu i cordes solidàriament en pro de la igualtat de gènere a través dels versos de poetesses catalanes. L'última cita del cicle, el 23 de juliol, tindrà accent balaguerí. La flauta virtuosa de Clàudia Arimany i els músics Eduard Sánchez i Pedro José Rodríguez interpretaran obres dels germans Pla amb la veu de la Núria Miret. Es completarà la vetllada amb poemes de Josep Vallverdú, que aquest juliol farà 100 anys. Les entrades es poden comprar de forma anticipada a la copisteria Manhattan, a l'estanc Sant Agustí o a la web julioldemusicaipoesia.cat, a un preu de 10 euros. El mateix dia del festival, però, també es podran adquirir a un preu de 12. I un altre registre ben diferent són les 12è jornades d'història del monestir de les Avellanes, història de l'Església i la religiositat. Enguany, aquesta edició du per títol Regles i regulacions al món monàstic medieval i es realitzaran els dies 13 i 14 de juliol. A través de conferències i debats a càrrec d'especialistes de reconeixement internacional, s'oferirà una mirada multidisciplinària d'un tema complex i polifacètic. Com cada any, les jornades inclouen activitats culturals de divulgació científica, com per exemple la desena edició del Sopar Medieval, en la qual ens fan una proposta ben diferent. El sopar porta per títol la regulació de l'alimentació monàstica medieval i s'hi descobrirà com era un dinar de Pasqua dels canonges de Tarragona al segle XIV. I després del sopar, un concert nocturn als jardins del monestir, amb La dama en el camí, a càrrec d'Hilerda Antiqua i dirigida per Marta Altadill. Finalment, aquestes jornades s'acaben el divendres dia 14 a 2:15 del matí amb una visita guiada per Francesc Fiter, de la Universitat de Lleida, per descobrir l'evolució de la vida monàstica al Baix Segrià, anant a visitar Bovalà i Nostra Senyora dels Àngels de Vinganya i Santa Maria d'Escarp. El dia 22 de juliol, la trobada és també cultural i la farem a la Baronia de Rialp. Concerts, exposicions i activitats diverses amenitzaran la 29a trobada al monestir de Santa Maria de Gualter. Recordeu que aquest espai també es pot visitar els dissabtes, els diumenges i els festius a les 11 i a 2:15 i els altres dies amb reserva prèvia. Trobareu més informació a la web baroniarialp.cat. I què us semblaria començar la tarda del dissabte dia 29 de juliol amb una sessió de ioga enmig d'un paratge singular com poden ser les vinyes de Rubió de Sols a Foradada? Aquesta activitat es durà a terme de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre i s'ha de reservar amb antelació. Podeu trobar més informació trucant al 635 428 570. I per acabar aquest mateix dissabte dia 29 fent l'orredó, la trobada pot arribar a ser més festiva si ens atencem al poble amb els murals més espectaculars de la nostra comarca, que ja és mundialment famós. Es tracta de Penelles, on s'organitza el Correbars. Aquí conflueixen menjar, beure, música i amics. Millor impossible. Trobareu més informació de l'activitat a la web penelles.cat. I si el que volem és centrar-nos en els espais expositius de la ciutat de Balaguer, recordeu-vos que del 15 de juny fins al 10 de setembre l'exposició temporal que hi ha exposada és la de Guillem Viladot i els creadors de Ponent. En aquesta mostra, Pau Minguet, director de l'Opardal i comissari d'aquesta exposició, inclou una cinquantena d'obres que ens ajuden a entendre les relacions de Guillem Viladot amb els diversos personatges del món de l'art i la cultura a les Terres de Lleida. Enguany, tornem a encetar un altre estiu amb el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, que posa en marxa l'activitat L'estiu, l'or, el busquem al riu. És una activitat adreçada a tot tipus de públic que pretén donar a conèixer una activitat única, emocionant i molt divertida com és la recerca de partícules d'or a la llera del riu Segre. L'activitat es fa els dimecres a les 11 i els dissabtes a les 6 de la tarda i s'allargarà fins al 31 d'agost. Des de l'equipament confien que un any més tingui una gran acceptació per part del públic que visita durant l'estiu Balaguer i la comarca. Les places són limitades i, per tant, cal fer reserva prèvia. Podeu trobar més informació trucant al telèfon 973 44 86 68 o enviant un correu electrònic a l'adreça ordelsegre@balaguer.cat. Recordeu també que podeu visitar els diferents monuments de la ciutat de Balaguer. Podeu fer un recorregut per les muralles, visitar l'església de Santa Maria, el parc arqueològic del Pla del Matà, el claustre de Sant Domènec, el santuari del Sant Crist o fins i tot el Castell Formós. Les entrades als monuments són gratuïtes i els seus horaris els podeu trobar a la web del museu, museucn.com, o bé trucant al 973 44 51 94. I no us oblideu dels Balaguer City Tours, Free Tours, dissabtes a la tarda amb sortida des de la Casa de la Paeria. L'activitat té una durada d'unes 2 hores i realitza un itinerari que transcorre pels carrers del centre històric. Es tracta d'una activitat de viu l'oest amb entrada inversa. Podeu reservar la visita trucant al 676 68 01 35. I continuem amb més propostes. La segona edició del Festival Entre Rius és un cicle de 4 concerts que transcorreran durant els divendres del mes de juliol enmig de la vegetació del riu Segre. Aquest festival tindrà com a protagonista la natura i es realitzarà en petit format, apostant per la música pròpia i els grups catalans. El primer concert serà el 7 de juliol a càrrec d'Anaïs Vila i Pantaleó. El segon, el 14 de juliol, amb l'artista Maria Hein. El tercer concert, el 21 de juliol, amb Roger Mas. I finalment, el cicle es tancarà el 28 de juliol amb la cantautora Gemma Huet. Us esperem a la segona edició del Festival Entre Rius, a Térmens. I la penúltima proposta, el 8 de juliol, el primer Festival Verd arribarà a la localitat de Valdomar amb una proposta emocionant i solidària. Aquest esdeveniment especial és una commemoració de l'incendi forestal que va afectar les àrees de Valdomar, Alòs i la Clua. L'objectiu del festival és reunir la comunitat per a un dia ple d'activitats en honor als boscos i així recaptar fons per a la seva restauració. De 2:15 del matí fins a la nit hi haurà una gran varietat d'activitats per a tota la família. El programa inclou un taller infantil de boles d'argila i construcció de nius de fusta. Una xerrada amb l'Albert Ollemor, membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat, que compartirà amb tots la seva experiència durant l'incendi. I un parlament del Josep Galceran, president de l'entitat municipal descentralitzada de Valdomar, que reflexionarà sobre els fets passats. Els visitants també tindran l'oportunitat de degustar vins i formatges de la zona en un tas solidari, gaudir de l'espectacle de teles acrobàtiques a càrrec del grup Entre Teles Pons i participar de la rifa de paneres amb productes de paradistes locals i comerços de la zona. Cada activitat té com a objectiu principal fomentar la consciència ambiental i recaptar fons per a projectes de gestió forestal i educació ambiental. Així, el primer Festival Verd busca promoure la importància de protegir els nostres boscos i contribuir a la seva recuperació. No us podeu perdre aquesta oportunitat de participar en un esdeveniment que combina diversió, solidaritat i consciència ambiental. Porteu-hi els vostres amics i familiars, uniu-vos a la causa per preservar els nostres boscos. I acabem recordant-vos que durant el juliol i l'agost continuen les visites guiades a la captació de les aigües del canal d'Urgell-a-Pons. Per ser més exactes, el dissabte dia 22 de juliol i el dissabte dia 26 d'agost. Podeu reservar la visita trucant al 973 60 39 97 i trobar més informació a la seva web canalsurgell.org. I amics, amigues, de moment res més. Fins aquí el traiem el nas per la finestra d'aquests mesos de juliol i agost. Us esperem, si en teniu ganes, després de l'estiu, al nostre espai. Bon estiu i bona ruta. I amics, amigues, això és tot per avui. Arribem al final del Fent Ruta i ens acomiadem fins al setembre, tot desitjant-vos que gaudiu de l'estiu fent turisme responsable i de proximitat.
Així és. I com ha anat avui? Doncs avui hem parlat amb el Gabriel Gurt del Celler La Gravera per saber com es prepara la segona edició de La Gravera Fest, amb el Pep Borrell per descobrir tots els detalls del projecte Fars de Ponent i amb l'Albert Carbó presentat el nou Festival de Cinema d'Age, el FICDE.
I a la secció Treu el nas per la finestra hem repassat algunes de les coses que es faran aquestes properes setmanes, ja que aquest mes de juliol i agost tindrem Transsegre, juliols de música i poesia i tindrem, a més, altres festivals com el Festival Verd de Valdomar.
Recordeu que el Fent Ruta surt a mantenir el rader dijous de mes i es remet el diumenge i el dilluns següents i que també el podeu recuperar a radiobalaguer.cat i a les principals plataformes de podcast.
Us diem adeu l'equip del Fent Ruta, els que us estem parlant, la Maribel Pedrol i el Jaume Marvà, que ens hem cuidat dels guions i la locució, i com sempre els controls, els tècnics de la ràdio, el Mingo, que el tenim de vacances, i l'Oriol.
Molt bon estiu, molt bones vacances, feu molt turisme i molt bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.